Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Revolució. El Hub Tecnològic D-Factory de Barcelona es prepara per triplicar el seu espai i fer un salt de grans dimensions. El Hub Tecnològic passarà de 17.000 a 60.000 metres quadrats amb una inversió d'uns 50 milions d'euros. L'ampliació preveu la creació de fins a 1.500 llocs de treball directes i uns 5.000 indirectes. Això és una bona notícia quan parlem de llocs de treball per nosaltres. I a més, al D-Factory a Barcelona doncs hi treballen empreses del sector que en parlem sovint, de la robòtica, de la intel·ligència artificial. Per tant, també en àmbits com la realitat virtual, la ciberseguretat o la nanotecnologia. I amb aquest creixement doncs reforça el D-Factory en el seu paper com a pol d'innovació i també com a gran ecosistema d'indústria 4.0 al sud d'Europa. Avui tindrem també la secció El clic a l'ull amb el periodista veteràtic Albert Cuesta. Parlarem de notícies tecnològiques destacades, com per exemple el negoci ruïnós de Mark Zuckerberg. Què passa amb el metavers? Adeu al metavers. També coneixerem Crea Media, un programa molt útil per a emprenedors i gent amb idees potents. Atenció, perquè felicitarem també un col·laborador del programa perquè acaba de rebre, atenció, tot un premi nacional. I a més, repassarem tot el que va passar al Talent Arena avui amb la Laura Gili. Ja sabeu, els dissabtes a la Piu Web, sempre nou capítol, els diumenges de 10 a 11 de la nit, quan no hi ha futbol, també a Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0. Desena temporada. El clic a l'ull, amb Albert Cuesta.
El Parlament Europeu va plantejar fa un parell de setmanes una idea que pot ser revolucionària, que les empreses que exploten la intel·ligència artificial paguin, atenció, a les empreses periodístiques un cànon econòmic, una mena de drets d'autor, perquè es nodreixen dels seus continguts per entrenar els seus models, o que fins i tot aquests mitjans de comunicació puguin vetar l'ús dels seus continguts. Són propostes que veurem on arriben i que mereixen un debat llarg i exhaustiu, però que, sens dubte, és molt necessari. Let's pretend it's not the end of the world. Albert Cuesta, periodista especialitzat en tecnologia, estàs d'acord amb el que plantejava el Parlament Europeu? Amb què està passant amb l'IA i amb les empreses periodístiques?
No només amb les empreses periodístiques. Pensa que les editorials, els llibres, també tots aquests models d'intel·ligència artificial han ingestat quantitats ingents de text que després ells cobren per respondre't amb aquest text. Llavors és lògic que els propietaris dels drets d'autor reclamin compensació i el cas dels mitjans de comunicació té la peculiaritat de que, clar, com que és actualitat, es va actualitzant contínuament. Allà parlaves d'una provisió que diuen de posada que els mitjans puguin vetar l'ús del seu contingut. Això tècnicament ja és possible. O sigui, si tu tens qualsevol web i no vols que els robots d'intel·ligència artificial l'explorin, tu poses una etiqueta al codi i ja funciona. Però a mi em sembla que això arriba tard i malament perquè, diguéssim, que les intel·ligències artificials ja han llegit tot el que hi havia per llegir i, de fet, ara ja s'ha fet servir intel·ligència artificial per crear textos nous que les intel·ligències artificials puguin llegir.
Ja, que és una cosa terrible. No és el tema central d'avui, però sí que hem d'explicar, i a mi m'espanta que, clar, com que passem a vegades més temps a la IA que a Google, o a ChatGPT que a Google, alguns mitjans digitals i diaris importants, que això en parlarem un dia, han perdut audiència.
Absolutament, clar, però no és només per això, Sí que és cert que han perdut audiència perquè els resums fets per intel·ligència artificial, que fins i tot et donen els cercadors quan tu fas una cerca, ja fan que l'internauta no faci clic per llegir la notícia original. Però això també passa amb el Google Discovery i amb aquests agregadors que tenen les pròpies plataformes digitals, que moltes vegades, com que els ciutadans ja en tenen prou amb el titular, llegeixen un titular titular a les xarxes socials o al Discover o a Facebook o d'allò
i no fan clic.
Llavors, però vull dir que això és, jo crec que això és més de, això és més de consum crític de mitjans. Sí. Això és una cosa educativa i naturalment a les plataformes digitals això ho exploten comercialment d'una manera desmesurada.
Molt bé. Albert Cuesta, t'he de felicitar perquè un ocellet m'ha dit ja sabem que has guanyat un premi a la divulgació i estic molt contenta que el tinguis com a col·laborador del Revolució. Explica'ns això.
Home, sí, el dijous a la nit de les telecomunicacions i la informàtica, doncs els col·legis respectius van donar diversos premis, un dels quals és a la comunicació i la divulgació, els donen anualment. Jo aquest premi ja en tenia un semblant perquè me li van donar l'any 2020 al diari Ara pels meus articles. També he de dir que l'any abans li havien donat amb aquest programa el Revolució, el 2019.
El 2019, que ja fa 7 anys, llavors, com passa el temps.
Sí, sí, però aquesta vegada me l'han donat també pel conjunt de la meva activitat periodística informativa, de la qual forma part aquest espai. Per tant, tu també ja estàs implicada.
Totes les col·laboracions sí, clar, que fan faig, sumades, sí, sí, eh? L'Ara, la de Ràdio Nacional, podem dir, sí. La del Revolució. Quantes en fas, de col·laboracions?
No ho sé, depèn del dia. Depèn de la setmana, perquè això, com els que treballem de manera independent, els freelance, tenim una feina una mica inestable i també t'he de dir precària, estem una mica a la voluntat del que vulguin els programes.
Te'l mereixes, Jo crec que te'l mereixes
gràcies.
Molt. I a més t'he de dir, a veure, no per posar-te edat, perquè tu ets jove, però clar, si ara hagués de pensar qui és el periodista, el TIC sènior, TIC a Catalunya, Albert, és que estàs tu? Vull dir,
no
hi ha més competència, només estàs tu.
És que no és qüestió de competència, però bé, la paraula que has fet servir al començament, que és veterà, em sembla encertada, i el fet de ser veterà no vol dir res. El que a mi, en el meu cas, el que crec que em dona és una mica de context quan parlo de les coses, saps? I això penso que està bé.
Per molts anys.
Gràcies.
Moltes felicitats.
I vostè que ho vegi.
Que sí, Albert Cuesta, Premi Divulgació, molt contenta que també col·laboris en aquesta casa, a Catalunya Ràdio, el Revolució. I ara anem a parlar de Mark Zuckerberg.
Hombre, el meu amic.
Ha pres una decisió al tancament de Metaverse després de perdre, s'ha perdut, atenció, 85 milions de dòlars. 85.000 milions de dòlars. Ell havia pronosticat que arribaria als 1.000 milions d'usuaris. Per tant, aquest home l'ha encertat a vegades molt amb Facebook, amb Meta, amb Instagram, etc, etc. Però amb això, Metaverse, Zuckerberg, ens hem equivocat.
Bueno, s'ha equivocat ell i els que hi creieu. Jo, com que no hi vaig,
no hi
vaig creure mai,
no
els que, doncs
mai.
Els que hi creien.
Jo,
com que ja no hi vaig creure mai, no em sembla... No se'm fa una notícia, no em sembla estrany. Vull dir, el que sembla increïble és aquesta quantitat dels 85.000 milions d'euros que la divisió de realitat virtual de Meta ha abocat, ha enterrat amb aquest projecte fracassat que no ha aconseguit en absolut l'audiència que volia. Hem de recordar dues coses. Una, quan en Zuckerberg va anunciar això, va anunciar diverses coses. Una, que canviava el nom de l'empresa Facebook per Meta Platforms. Amb això què feia? El que estava és intentant apartar l'atenció del públic sobre els escàndols d'explotació de dades, maltractament infantil i tal, que venien vinculades a les seves aplicacions Facebook i Instagram. I llavors va dir, bueno, fem net i llavors a partir d'ara ens direm Meta Platforms i això no remet ni a Facebook ni a Instagram. I la segona cosa, que és l'objectiu d'això, és que totes les aplicacions de Meta, Facebook, WhatsApp, Instagram, depenen de Google i d'Apple i de les seves regles perquè diguéssim que es distribueixen a través dels iPhones i dels telèfons d'Android. Llavors, qui marca les regles del negoci d'aquestes aplicacions en realitat són Google i Apple. I Zuckerberg volia un entorn amb el qual el negoci el controlés exclusivament ell. Llavors es va inventar aquesta història dels entorns virtuals del Metaverse.
Però s'ho va inventar també per les ulleres, no? És a dir, les seves ulleres que no han funcionat, no? Volia aquest món virtual, aquest món Metaverse, que hi van apostar grans empreses com Adidas, jo me'n recordo d'explicar.
Gucci,
Adidas, Ribu... És a dir, han posat molts diners, i passarel·les de Metaverse i avatars, però no ens hem quedat amb
això. Aquesta aposta és la que buscava el Zuckerberg, o sigui, vendre publicitat directament a Gucci, a Adidas, a no sé quin altre has dit, vendre-la a ell i seguir-la les saber regles, però el que ha passat és que era una cosa tan maldestra que no ha tingut usuaris. Si hi havia, en alguns moments del metavers, hi havia, amb tot els pensa que les plataformes de Meta tenen 3.000 milions d'usuaris, sumant Facebook, Instagram i d'allò. Hi havia moments en què al metavers només hi havia 900 persones.
Perquè tu t'havies fet algun avatar per moure't pel metavers?
Me'n vaig fer un per provar com funcionava i llavors ja no vaig tornar a entrar naturalment.
Per què no funciona l'avatar? És a dir, jo l'altre dia, mira, t'he de dir que amb el WhatsApp, saps que quan tenim la foto de WhatsApp et pots crear la foto de WhatsApp, bé, tu no l'utilitzes gaire, i el teu avatar, no? I l'altre dia me'l vaig estar fent, perquè, evidentment, no? Si sóc periodista, totes les coses les vaig provant. Sí. Però no té cap mena de sentit, al final. No hem comprat els avatars, no hem comprat ni les ulleres,
metavers,
i per això no ha funcionat,
mira, jo tinc una frase que la faig servir sovint, l'he fet servir sovint d'aquests anys. El metavers era una solució en busca de problema. O sigui, tècnicament impressiona, no estava tot ben fet com podria haver estat, ara, com que han passat anys, podria ser millor, però en realitat, qui necessita el metavers? Ningú, absolutament ningú, només el Zuckerberg per vendre coses. I també és cert que hi ha abocat molts diners, sí, més de 80.000 milions de dòlars, que també t'he de dir que sonen molts diners amb 5 o 6 anys, però que en realitat tampoc per ell, no et diré que siguin calderilla, xavalla, però gairebé, perquè a la mateixa Meta, l'últim trimestre de l'any passat, va guanyar 85.000 milions de dòlars. O sigui que el que ha fet Zuckerberg és llançar els beneficis d'un trimestre.
Clar, va invertir, tenim 120.000 milions de dòlars, i també podem dir que la intel·ligència artificial s'ha carregat ja definitivament al metavers.
Clar, perquè la gent té una capacitat, jo crec que limitada, d'adoptar coses noves, i en el moment en què va sortir ChatGPT fa 3 anys, diguéssim, que la gent ha descobert que pot fer servir intel·ligència artificial per coses que li afecten, que li són útils a la seva vida personal, clar, a la seva vida laboral. En canvi, el metavers, insisteixo,
no resolia cap problema.
I per això Meta ha fet un viratge, que és que, com tu has dit, ja han compromès a gastar-se més de 100.000 milions de dòlars en centres de dades per intel·ligència artificial, perquè és una cosa a la qual li esperen treure rendiment econòmic, com totes les altres empreses. Vull dir que...
Per tant, no ha tingut sentit, podem dir, no, que és un mort a l'armari. O sigui, el metavers, no, per al Zuckerberg, no, és un mort a l'armari, però que també hem de dir-li que aquest senyor altres coses li han funcionat molt bé, que li ha funcionat bé Facebook en el seu moment, quan s'ho va inventar. Després, ara, la compra de WhatsApp, d'Instagram, no? Sí, Instagram, però... que ja saps, no?, que té uns algoritmes molt addictius, però escolta, que té molt negoci de publicitat.
Sí, però ja saps perfectament... A part de que es van equivocar amb això del metavers, i està bé que hagin rectificat, i que tampoc són tants diners per ells, són molts diners per tu i per mi, però no són tant per ells, també jo t'he de dir que tu ja saps, i jo milito, que Meta és una empresa tòxica en general, que juga molt amb l'addicció. No sé, l'altre dia,
això n'hem de parlar.
Dimecres els van condemnar a l'estat de Nou Mèxic per les influències tòxiques que tenen amb els menors d'edat.
I jo l'altre dia vaig parlar amb una persona catalana que ha treballat a Meta,
sí,
i m'ha explicat que la gent ho passa malament, que hi ha un estrès per objectius...
A dins de la casa, sí, clar.
A dins de la casa, bueno. I el maltracte psicològic és important. És un tema que hauríem de parlar,
amb la pasta
hem d'estapar com tracten els treballadors de les empreses tecnològiques. Hem de fer aquest tema.
Sí, em sembla bé, sí, fantàstic. Com que vas estar allà i tens contactes d'allà, està bé que et puguin explicar coses. Una altra cosa és que te'ls podran explicar pels acords de confidencialitat que els hi fan signar quan els contracten, perquè els fitxen per unes autèntiques mortrades de diners, i llavors han d'assumir uns determinats compromisos.
No t'he dit la font, t'he dit una persona,
no puc dir el nom.
Però ens ho han explicat, aquest tema l'hem de fer.
Fem-lo.
Els treballadors, les condicions... Hi ha empreses tecnològiques que hi ha condicions molt bones, però també hi ha un estrès per estar a l'última, innovar, val? Que realment genera ansietat, i hi ha casos d'ansietat importants.
I a més, en aquest sector hi ha un principi que és tu fes coses i després ja ho vindrà els advocats a arreglar-ho. I això lliga amb això que dèiem abans dels drets d'autor i les intel·ligències artificials. O sigui, la gent que desenvolupa algoritmes té la directriu de tu tira milles, agafa els diaris i els llibres que vulguis, i després ja discutirem si ho hem de pagar o no ho hem de pagar, i els advocats ja es posaran d'acord entre ells.
I amb Albert Cuesta anem a parlar d'un altre tema. Diu ja l'Albert que els cotxes s'han convertit en software amb rodes, perquè, com expliquem també, s'han transformat també ja en una altra manera de fer les coses també, Albert.
Sí, efectivament. Mira, això es veu molt clar amb una cosa que saps que a mi m'ocupa molt i em preocupa i m'amoïna i treballo molt, que és la visibilitat, que és el fet de que els cotxes també tinguin el català al sistema, a les pantalles. Uh-huh. Val? O sigui, que les pantalles del cotxe, a més de triar el finès i l'espanyol i el danès i l'alemany, puguis triar el català. I en els últims mesos hi ha hagut diverses marques que s'han incorporat. Només n'hi havia dues.
Quina? Digue'm la llista, a veure quines s'han incorporat.
Fins fa pocs mesos, si tu volies un cotxe amb les pantalles en català, només et podies comprar un Tesla o un BYD, que és una marca xinesa, que són precisament dues marques d'elèctrics, que són nascudes amb aquest concepte d'un cotxe ja no és un motor amb rodes, sinó que és software amb rodes. I per això els ha sigut molt fàcil afegir coses, funcions, entre les quals més idiomes dels que tenen els cotxes de combustió. Però és que, a més, en els últims mesos hem guanyat, jo diria que quatre marques més que ja han anunciat o que ja venen cotxes en català. Una és Ebro. Ebro és una marca del grup
fabricants xinesos.
És un fabricant xinès que es diu Chery, que són els que es van fer càrrec de l'antiga fàbrica de Nissan a la zona franca de Barcelona, i a Montcada. I aquesta gent tenen una marca que es diu Ebro, que és una marca històrica d'aquí, que ja té tres models híbrids que tenen els menús en català. Dins del mateix grup Chery, això s'ha propagat, i això ho va explicar l'altre dia la Generalitat, al grup a dues marques més que es diuen Jaeco i Omoda, que són dues marques del mateix grup, que també fan cotxes bàsicament elèctrics. Però és que per nosaltres, com a catalans, probablement la més cridanera, la més important, és que SEAT ha anunciat tres models de la marca Cupra, de la marca Premium, que també tenen els menús en català. I això és molt important. I això és gràcies a que són elèctrics i que les plataformes tècniques dels cotxes ja són bàsicament software. Vull dir que és molt més fàcil incorporar-ho. Perquè et fem una idea. Quan va començar a popularitzar-se els smartphones? Quan van sortir el sistema operatiu Android, quan Google va treure l'Android, llavors moltíssimes marques de tot el món van començar a fer telèfons amb Android. Ara resulta que hi ha un Android per cotxes, que es diu Android Automotive. I les marques de cotxes, sobretot les xineses, estan adoptant, però també les europees, com és el cas de SEAT, estan adoptant Android pels cotxes. I això facilita molt que tinguin català.
Molt bé. I un altre tema tecnològic que ens volia destacar l'Albert. En aquest cas ens vols explicar un tema generat una mica de debat, de les administracions
molt
públiques. Una que té a dir un nom que ja fa tremolar quan el pronuncies. Què ha passat?
Sí, és lo de, clar, és que qualsevol persona que es bellugui pel país amb transport públic, quan li parles de DIF... El que ha passat és que hi havia una plataforma de ciutadans que reclamaven millores del servei ferroviari, és evident, tots ho reclamem, i que es diuen Dignitat a les Vies, que havien obert una web a la qual tu podies consultar una informació interna de DIF, que era el que en diuen limitacions temporals de velocitat, que és un document que DIF
envia a les
operadores de trens i als maquinistes i tot això, perquè sàpiguen en quins trams de tota la xarxa ferroviària de l'Estat hi ha una limitació temporal de velocitat per una avaria, una catenària caiguda, un talús que s'ha desfet, coses d'aquest estil. Resulta que aquesta web va deixar de funcionar perquè Adif va amenaçar de demandar-los i fins i tot va presumir a la pròpia operadora Adif d'haver fet tancar aquesta web. Aquí la cosa està amb quin dret té Adif a fer tancar una web sense que hi hagi pel mig una cosa que no consta que hi sigui, que és una autorització judicial. Saps? Llavors, durant uns dies...
Què vols dir? Que ens volien amagar informació?
Aviam, Adif diu que aquesta informació és una informació confidencial i que no es pot publicar. Això ja, d'entrada, ja sona molt raro, perquè en altres estats civilitzats d'Europa aquesta informació és pública. Les operadores d'infraestructura es publiquen aquesta informació de limitacions de velocitats perquè els ciutadans la tinguin.
I l'hem de saber, ja que nosaltres no anem amb aquests trens, hem de saber-ho.
Saps què crec que ha passat aquí? Jo crec que Adif li va agafar un atac de banyes i va dir, com és que nosaltres no fem això? Com que nosaltres no hem tingut l'habilitat de fer-ho nosaltres, que és el que hauríem d'haver fet, no deixem que ho faci un pobre ciutadà. Llavors, amb els pobres ciutadans d'intrat a les vies, els hi va agafar por de que hi haguessin conseqüències penals i llavors van esborrar.
En Gerard Jiménez, molt ràpidament, què ha fet en Gerard Jiménez?
Això no té res a veure amb Adif, té a veure amb una altra cosa, que és el portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya, on figuren tots els contractes i totes les subvencions que el govern i que els organismes públics atorguen a qui els hi demana i se les mereix, diguéssim, en principi. Resulta que va fer dues webs que es diuen, una es diu subvencions.cat i l'altra contractes.cat, on tu pots introduir de manera molt fàcil el nom d'una entitat o el nom d'un organisme i veure quines subvencions ha rebut o quins contractes se li han adjudicat i en concepte de què. I això està bé, jo crec que és molt útil i també diu molt en contra del que com fa l'administració les coses, perquè aquesta informació ja existeix, ja és pública, està al portal de dades obertes de la Generalitat, però és molt difícil de consultar i llavors, gràcies a la intel·ligència artificial, en Gerard Jiménez ha fet aquests dos portals que faciliten la consulta d'això. Hi ha una incidència amb això, que és que aquest portal de dades obertes va estar caigut, inoperatiu, o sigui, el Gerard Jiménez no hi podia accedir durant 28 hores. I quan va tornar a estar actiu, havien desaparegut dels 20 milions de registres que tenia abans, n'havien desaparegut 1 milió. I encara no hi ha una explicació clara de per què han desaparegut aquest milió de registres i què hi havia dintre. O sigui que la sensació del ciutadà, que probablement té una explicació, la sensació del ciutadà és que l'administració està amagant informació. I llavors, aprofitant això...
Molt ràpidament, que hem d'acabar.
Hi ha un altre col·lectiu, que en aquests no sabem qui són, que es diuen Segell Fosc, que han creat una cosa que es diu el menjòmetre.cat, que és un portal del mateix estil que integra els contractes i les subvencions al mateix lloc, i a més hi afegeix una capa que a mi em sembla bastant demagògica, que és que diu, amb aquesta subvenció que li han donat a aquesta entitat, que potser no et cau bé, es podrien haver pagat tants sous de metges ja. Es podrien haver construït. Clar, i això, diguéssim que el que està passant és que això s'està utilitzant de manera interessada política.
Molt bé. Albert Cuesta, intensa col·laboració. Evidentment que avui amb internet, amb intel·ligència artificial, les dades, la transparència hi ha de ser, perquè cada vegada les dades són el patró i el segle XXI i al final tothom, i sobretot el tema públic, ha de ser transparent.
Molt a favor de les dades obertes, sempre.
I per tant, dades obertes. I vivim en un món on la tecnologia és important i cada vegada, com tu saps, tot se sap. Gràcies, Albert Cuesta.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Emprenedoria quilòmetre zero.
Aquesta setmana s'ha celebrat a Barcelona la Fira Alimentària, que ha arribat als 50 anys i que continua exposant les darreres tendències del principal sector econòmic del país. Hi han participat les empreses més grans, però també més de 60 startups que impulsen la innovació i l'emprenedoria alimentària, perquè la tecnologia i la digitalització tenen més força que mai a l'hora de produir, distribuir i també vendre tot el que mengem. Steady losing life, steady losing my mind. I en aquest programa també parlem molt d'emprenedors, d'idees creatives, i avui ens visita el Xavier Dumont, que és responsable de serveis per emprendre de Barcelona Activa. Què tal, com estàs? I l'Aleix Martorell Sant, CEO de Scenery Escape. Què tal, com esteu?
Estem molt bé.
Molt bé. Xavier, a veure, explica'ns una mica com és que has decidit portar l'Aleix. Ell és un jove emprenedor, que és el que està fent, l'Aleix.
Jo crec que t'ho explicarà molt millor ell, perquè al final l'Aleix és una persona que entra dintre, una persona emprenedora, que entra dintre un programa com és el Crear Media, però realment ell, a través de la tecnologia, que ho estàvem comentant abans fora d'antena, pot treballar amb múltiples sectors. Per tant, jo crec que si ho explico jo quedarà molt pobre, si ho explica l'Aleix quedarà molt millor.
A veure, sé que va, pistes, escaneig 3D, creació digitals d'entorns amb tecnologia, drons. A veure, explica'm ben bé quina és la teva feina.
Doncs Scenery Escape va començar com una empresa de digitalitzar espais, crear rèpliques d'espais en format digital, perquè es poguessin utilitzar en tot tipus dels entorns que ara utilitzem més, que és dintre l'ordinador. Tot el sector cultural té una part que la podem recrear en ordinador i traslladar aquestes produccions que es fan principalment físiques a l'ordinador. Diguem una mica el que serien els efectes especials, però portats a la part de cultural o industrial, també. Una de les principals línies que tenim ara mateix és digitalitzar teatres.
Com es fa això? A veure, com es digitalitza un teatre?
Doncs comencem anant nosaltres amb els nostres escàners 3D, càmeres de fotografia.
Val.
En el teatre, concretament el dron, no és l'eina més utilitzada, tot i que es podria fer servir per espais amb molta altura. I després, a partir de totes aquestes dades tridimensionals i fotografies, obtenim el model 3D de l'entorn. Després, aquest model 3D és on els professionals, des d'il·luminació fins a so, fins al tema d'arquitectura que fan pels decorats, ho utilitzen a cada un dels seus programes i simulen des de la il·luminació a l'escenografia al so.
Per tant, és bastant disruptiu, perquè estem parlant de simular escenaris teatrals, creant planos exactes digitals de teatres i companyies, decoracions, però a més m'han dit altres exemples d'altres sectors, no? En aquest cas, anàlisi forense?
Sí, exacte.
Explica'm això.
L'anàlisi forense és la recreació del que suposem que ha pogut passar.
Val, en un accident.
En un accident, en una escena.
En un assassinat.
Exacte.
Uh-huh.
Quan tenen allà totes les proves posicionades, ara hem de recrear com si fos una pel·lícula o un videojoc, com ha sigut perquè tothom estigui d'acord en que totes les proves coincideixen.
Molt bé.
En el que suposem.
També producció audiovisual, conversió de localitzacions físiques, per exemple, si jo vull anar a gravar a Cuba, tu em pots crear a Cuba o això ja és més complicat?
Aquesta era una de les idees que vaig treballar més al CreaMedia.
Sí, de ara parlarem, sí.
Sí, de treballar amb el que serien decorats virtuals.
Val.
Per estalviar el desplaçament de les persones, això els estalviava temps, els millorava qualitat de vida, a més, a nivell de temps i de permisos, es podia agilitzar molt. Tot això és el que va començar Scenariscape. Després hem anat canviant les branques a veure qui realment el mercat demana.
És apassionant, 350 startups, Xavier. Heu ajudat, no? Com ho ajudeu des de CreaMedia?
Val, des d'aquí el que fem amb elles és treballar tot un procés que comença amb un bootcamp, que tenim unes 20 startups,
uh-huh.
I d'aquestes 20, aquesta setmana intensiva de treball, de proposta de valor, de quina és la clientela, acabem fent un programa de 4 a 5 mesos en el qual reben formació, tutories per professionals del sector, reben activitats de networking i també tenen un espai de treball dintre del Startup Lab Glòries, que és la incubadora que tenim allà a Glòries. Al final la idea és com bé ha dit l'Aleix, no? Intentar trobar aquest model de negoci que sigui el més rentable possible per ajudar-los a poder posar en marxa aquest negoci.
A quina edat tens tu, Aleix?
29 anys.
29. Em sembla que és un emprenedor bastant revolucionari, això que ens expliques, perquè jo el Revolució he escoltat a molts emprenedors i realment és bastant espectacular. Què diries que és el més complicat a l'hora d'emprendre en aquesta tecnologia, no?, que esteu també desenvolupant?
Quan hem començat amb el sector aquest, que és tot començar, és un sector emergent, al final,
sí.
El tema de digitalitzar la cultura i així. I el que costa més és continuar i no defallir enmig del camí. També costa trobar veus crítiques però constructives, que això és el que a Barcelona Activa és el que jo buscava.
Uh-huh.
Trobar algú que em faci d'advocat del diable,
vale.
Que em diguin molt xula la teva idea, però a veure com afrontes aquest problema aquest i aquest altre. I a partir d'aquí això és el que m'ha anat fent dirigir les línies de negoci a les que tinc actualment.
Quants sou ara actualment treballant a l'empresa?
Actualment som dos.
Dos,
el que passa que jo tinc dues línies de negoci, no? La que seria d'escanejar i ara estic provant la que seria de la segona part, la que és analitzar el que he escanejat, perquè molts clients, alguns ja ho saben, com utilitzar aquestes eines digitals, i altres no. I ara, seríem tres.
Molt bé. Què vas estudiar, Aleix?
Jo vaig començar estudiant enginyeria de telecomunicacions, tot i que els camins laborals i tal em van fer canviar i començar en el món laboral abans d'acabar la carrera.
Xavier, clar, ell va estudiar enginyeria. Vosaltres ajudeu a saber buscar finançament, no? Que deu ser dels moments complexos, no? Ajudeu a alguns aspectes que segurament ell, com va estudiar enginyeria, no li quedava clar, no? Em diries?
Sí, nosaltres intentem una mica posar-nos en la situació de la persona emprenedora, no? I veure quins són aquells neguits que té. Trobes molts neguits amb el tema del finançament, de la burocràcia, de la posada en marxa del negoci.
Clar.
Hi ha molts temes. Nosaltres el que també intentem fer, com comentava l'Aleix, fer entendre que has de parlar amb algú que necessita, que té una necessitat i que el que tu li ofereixes realment és el que està cercant, no? Llavors, jo crec que aquesta part també, que a vegades ens pensem que ja la tenim, també intentem treballar-la bastant amb ells.
Molt bé. Aleix, clar, ets optimista de cara al futur. A mi em sembla molt disruptiu, perquè tot això que fas als teatres, no? En aquest cas, aquesta simulació d'escenaris teatrals, planos digitals, tot això ho pots fer també a altres indrets, no? Em diries?
Sí, la veritat, sóc optimista i tinc ganes de veure cap on em porta les demandes dels clients, realment, el que em demanin.
Patrimoni cultural, per exemple?
Patrimoni cultural, per exemple.
Indústria, també?
La indústria realment és el sector amb el que estic ara més focalitzat, en crear bessons digitals de la indústria. Una part és prendre les captures de les dades i l'altra part és interpretar-les, fer prediccions, optimització de la indústria. Aquesta és la part en la que estic treballant més ara i amb la que veig que és el sector emergent actual que va amb més força.
Molt bé. Per acabar, Xavier, com definiries el moment actual que viu Barcelona quan parlem d'emprenedors i també d'startups? Què em diries?
Bueno, jo diria que podem mirar tots els rànquings europeus que n'hi ha i veurem que la ciutat de Barcelona és una de les ciutats tops en tots ells. Per tant, jo crec que el moment és bo. El moment sempre pot ser... Tot és millorable, però crec que aquest moment, no dit per nosaltres, sinó dit per tots aquests rànquings europeus, indiquen que la ciutat de Barcelona està en un gran moment quan parlem de temes d'emprenedoria.
Molt bé. Doncs, Xavier, enhorabona per aquesta iniciativa. També, i Aleix, moltes felicitats per ser un emprenedor disruptiu, que estic segur que no pararà de créixer, no? Aquesta idea, no?, que vas tenir, que t'agrada i que realment no és poc habitual.
Jo espero estar molts anys tirant endavant aquesta idea i disfrutant-ho.
Molt bé. Felicitats als dos. Gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que meravellós que ningú hagi d'esperar un instant abans de començar a millorar el món. Anna Frank. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Món 2030.
Segons un estudi publicat a la Universitat de Harvard, l'ús excessiu de la intel·ligència artificial passa factura a molts treballadors, fins al punt que parlen de tenir el cervell fregit, literalment. A partir d'una enquesta a quasi 1.500 treballadors que utilitzen IA a la seva jornada, els autors detecten que un 14% han experimentat fatiga mental associada a l'ús intensiu d'aquestes eines. No es tracta d'esgotament laboral clàssic, sinó d'una saturació cognitiva més immediata quan la productivitat es converteix en sobrecàrrega. L'estudi parla dels problemes que sorgeixen a l'hora de gestionar les eines d'IA. Els treballadors que descriuen aquest fregit cerebral parlen de boira mental, a vegades dificultat de concentrar-se, lentitud en la presa de decisions o sensació de saturació. Són dades i resultats a tenir molt en compte, però bé, no tot és tan negatiu ni tampoc tan positiu. I li pregunto al Xavier, perquè tots utilitzem la IA generativa a les nostres feines de tant en tant. No sé si a tu també et fregeix el servei la IA, t'agrada, la utilitzes en la teva feina. Què em diries, Xavier?
Hola, Xantal. Sí, clar que l'utilitzo. L'utilizo per activitats concretes i per fer algunes activitats, això que deia, concretes. Jo ara et sentia, jo estava pensant a mi, igual em tenen més fregit el cervell als gurús, els gurús de la intel·ligència artificial. Hi ha un excés de gurús, no?, fent prediccions apocalíptiques, fent prediccions a vegades idíl·liques, sense reconèixer a ningú que ningú sap què és el que passarà, què és el que vindrà, amb la velocitat que vindran les coses. Per tant, sí, estem una mica saturats o sobresaturats de prediccions, no?, i de gent experta en intel·ligència artificial.
Molt bé. A més, estem parlant amb el Xavier López, que és el director general d'Eurecat, i d'entrada t'he de felicitar per al Premi Nacional a la Transferència de Coneixement i la Innovació. Enhorabona, aquí no valen falses modèsties, no? Heu pencat molt per un premi important, no, Xavier?
Sí, la veritat és que sí. Si una cosa hem fet durant aquests 11 anys ha estat pencar molt. Si vols, et comparteixo alguns resultats, alguns indicadors, no? Durant aquests quasi ja bé 11 anys de vida d'Eurecat hem treballat amb més de 3.500 empreses, hem fet 14.000 projectes de recerca, desenvolupament i innovació, hem registrat 250 patents, hem promogut la creació de 12 empreses de base tecnològica, a 12 spin-offs, no? Per tant, ens hem fet un far de pencar, sí, sí.
Explica'm una mica què significa aquest premi, Premi Nacional de Transferència del Coneixement i la Innovació, per qui no el conegui, i és la primera vegada que la rep un centre tecnològic, no? Què significa tenir aquest Premi Nacional?
Bueno, la veritat és que és un premi molt, molt, molt prestigiós de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, i el que fa és, en aquest cas, en aquesta categoria, reconèixer aquesta tasca de transferència. Sempre diem que Catalunya, però també podríem dir Espanya, Europa, la transferència, el que seria la traducció del coneixement científic en veritablement innovació amb impacte econòmic i social, és una de les mancances. Per tant, reconèixer la tasca que fa Eurecat en aquest àmbit és molt, molt important per nosaltres.
Uh-huh. Amb 10 anys ha canviat molt el que heu fet als projectes, no? I també com us ha acompanyat també la tecnologia? És a dir, des del 2016 al 2026, com saps, han passat moltes coses, molts canvis, no? Com us ha acompanyat la tecnologia en aquesta recerca i en aquesta feina?
Sí, la veritat és que durant aquests 10 anys hem viscut una revolució tecnològica intensíssima, tant pel que fa al nombre de tecnologies disruptives com pel que fa a la velocitat del desenvolupament d'aquestes tecnologies. I aquí no estem parlant bàsicament de tecnologies de naturalesa digital, però també podríem parlar d'altres àmbits tecnològics, més vinculats, si volem, per exemple, a la robòtica molt avançada, a l'edició genètica. Per tant, hem viscut, vivint una revolució tecnològica caracteritzada per l'acceleració i per la irrupció de moltes tecnologies, no?
Uh-huh. Com explicaries l'impacte també que heu tingut? Ara vosaltres sou més de 800 professionals, no?, treballant. Com heu evolucionat aquests 10 anys i quin és l'impacte, no?, que heu tingut amb empreses, em diries?
Sí, exacte. En primera instància, això que deia, som quasi bé 900 persones a Eurecat. Deixa'm dir que estem molt contents. Bueno, una bona part, per no dir tot, el premi és fruit del treball de tot aquest equip. I també deixa'm dir que, per exemple, Eurecat actualment estan convivint 34 nacionalitats diferents, no?
Déu-n'hi-do, 34, eh? Sí, Europa, sí, sí. Àsia, Iberoamèrica,
sí,
no?
Sí, tot el món, sí, sí. També Àfrica, per exemple. Uh-huh. Això enriqueix molt la visió de les coses, dels projectes d'innovació, no? I, per tant, és un orgull per nosaltres i és un valor distintiu, no? Tu em preguntaves sobre el tema de l'impacte. Al final, exacte, la nostra missió és que a través dels projectes d'innovació les empreses siguin més competitives. Sense empreses competitives no podrem mantenir la nostra societat del benestar, no? I, per tant, nosaltres intentem que les empreses innovin més i millor, amb més impacte, generant, per exemple, més facturació. Un dels indicadors fonamentals per nosaltres és que la nostra feina amb aquestes 3.500 empreses que et comentava ha generat un increment dels ingressos per a aquestes empreses.
De la facturació per a aquestes empreses. És a dir, que han introduït la tecnologia, els heu ajudat a introduir molt més la tecnologia i ha fet que millori, no?, en aquest cas.
Exacte. Sí, la tecnologia en els seus processos, en els seus productes, en els seus models de negoci, i això ha significat en aquests 10 anys una millora de la facturació dels ingressos d'aquestes empreses de més de 1.250 milions d'euros, no? Per tant, aquest és un clar indicador de l'impacte de l'activitat d'Eurecat.
Que no puc viure sense tu, sóc un tintin sense viru, no tinc ningú que em salvi el cul i a força d'anar-me aixecant. He après a viure sense tu, sóc un tintin sense viru.
música dels Catarres avui parlant amb el Xavier. Àmbits de la innovació, no? Jo crec que he parlat amb vosaltres i a més que us conec, eh? Heu tocat temes d'empreses amb temes de la salut, en temes ambientals, sobretot, no? En canvis disruptius i com fer, no? Que algunes empreses catalanes siguin més innovadores, siguin més disruptives, siguin més sostenibles, no? Són molts els àmbits, no? Jo crec que estan tots els àmbits representats, no? Que heu fet innovació.
Sí, al final nosaltres sempre definim que treballem per dues o tres coses, si vols, una transformació digital efectiva de les empreses, no? I també una transformació sostenible i mediambiental efectiva, no? I també tot això acompanyat amb que les empreses siguin més eficients en la utilització dels seus recursos. Aquests són els tres àmbits, al final, que podrien englobar tota l'activitat d'Eurecat.
Clar, la fórmula inversió privada amb suport públic és una bona fórmula per innovar, no? També, Xavier?
Sí, al final el teixit empresarial aquí a Catalunya, que ja sabem tots plegats, no?, que està composat per moltes pimes, requereix d'alguns incentius per enfrontar-se als projectes de recerca, desenvolupament i innovació que comporten grans riscos, no? Per tant, aquesta coinversió, aquests incentius públics perquè les empreses facin la inversió privada és fonamental. És fonamental.
Uh-huh. Per acabar, em porteu 10 anys d'activitat. Quins són els projectes, no?, pels propers anys? Hi haurà molta tecnologia i més amb la intel·ligència artificial que està en tots els sectors i els està transformant a tots. Han d'haver-hi noves idees, segur.
Sí, absolutament, absolutament. Com tu dius, no? La IA és una tecnologia, al final, habilitadora de la innovació en molts diferents sectors. Sí que és veritat que nosaltres cada vegada estem treballant més amb el que pensem, que serà la següent generació de la intel·ligència artificial, que és la intel·ligència artificial física, el que seria la integració de la robòtica amb la intel·ligència artificial i això aplicat a diferents sectors, des de l'agroindustrial, al social i altres molts sectors, no? Per tant, aquest és un àmbit específicament d'atenció i de treball a Eurecat i, per exemple, un altre àmbit amb el qual estem començant a fer inversions i a desenvolupar competències és tot el relacionat amb la computació quàntica, també. Tot això ha de donar molt de recorregut a la innovació en els pròxims anys.
Xavier, enhorabona un cop més per aquest Premi Nacional Eurecat a la transferència de coneixement i innovació, un premi molt important i suposo que és un estímul per seguir fent feina d'innovació, perquè al final la paraula innovació és el que fa també canviar i millorar tots els sectors, sí, i tots els sentits.
Deixa'm dir, Xantal, que el Revolució també ha portat el seu granet de sorra ajudant-nos a difondre les nostres activitats.
Moltes gràcies. Gràcies, Xavier, una abraçada.
Igualment.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Xantal Llavina. Connexions amb Laura Gil.
Atenció, perquè un estudi ha demostrat que les criatures d'entre 1 i 3 anys que estan exposades habitualment a àudios de WhatsApp o altres sons de les xarxes socials o música de vídeos senten i vocalitzen menys paraules. I això, oients, afecta el seu desenvolupament. Poden deixar de sentir fins a 1.000 paraules al dia i això els pot ser molt perjudicial. O sigui que si teniu nadons o criatures molt petites, molt de compte, perquè ja no es tracta que no mirin pantalles, sinó que com més allunyades a vegades les tinguin i menys les sentin, una mica millor. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar. Get the show on. I al Revolució, sempre donant suport a les dones TIC, avui ens visita una gran dona TIC, que ja la coneixeu, és la Laura Gil, Chief Data and Digital Office de l'empresa DAM. Què tal? Com estàs, Laura?
Molt bé, gràcies.
Avui volem repassar amb tu també la teva participació que vas tenir al Talent Arena, ja et vaig veure a les xarxes socials, a LinkedIn, fa unes setmanes. Recordem que és un esdeveniment on hi ha conferenciants que saben del tema i el talent digital molt lligat al mobile. Va ser una bona experiència la teva xerrada?
Molt bona, molt bona, sí. Sí, sí, sí.
Suposo que era una edició especial, no?, per tu, perquè és un esdeveniment digital amb empreses recents que van ser-hi. Tu vas explicar també els 150 anys d'història, no?, de l'empresa on treballes, i per tant és xocant perquè avui en dia una empresa duri tant no sempre passa, no?
Exacte, sí, sí. Vam parlar sobretot d'innovació, no?, i de com una empresa que ha viscut o ha sobreviscut 150 anys, sens dubte una de les palanques ha estat la innovació, no? I en una vena on hi ha tanta innovació, doncs sobretot vam aprofitar, doncs, com ha canviat també els processos d'innovació, com eren abans i com són ara, sobretot amb la intel·ligència artificial. I per una banda va ser molt, molt bonic de preparar-ho i després també de presentar-ho, no?, amb tota la història i les innovacions que han estat crítiques, perdam, o que han sigut punts fonamentals.
Molt bé. Què vas explicar? Una mica, perquè 15 dies que ha jugat la innovació en aquests 150 anys, i tu que ets la responsable també d'entrar la intel·ligència artificial, no?, i tot el que... Què és el que vas explicar en aquest sentit?
Sobretot et diria que fa uns anys, no?, quan parlàvem d'innovació, estava molt, 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 molt centrada en el que és el producte. Bueno, quan dic el producte també vull dir en els envasos, en el format, en el tipus de producte, doncs no sé si és un producte nou que obre un nou mercat, com en el cas de la Inèdit, no? I sobretot doncs vam explicar això, no? Per exemple, com la Daura, que va ser la primera cervesa sense gluten, obre un nou mercat, o com la Inèdit posiciona una cervesa com d'un altre segment de restaurants, més alineada amb els chefs, o una cervesa més pensada per dinar. O sigui, vam estar parlant de com cada innovació en producte o en sostenibilitat, o com vam eliminar les anelles de plàstic, totes les innovacions que s'han fet, però sempre pivotaven sobre el producte a l'envàs, o inclús en processos industrials. Val. Clar, això hi ha un canvi fonamental de fa uns anys cap aquí, que és que la innovació ara mateix està en tot el que fem, en absolutament cada procés, en cada departament, en cada marca. Aleshores, també, sobretot hi ha un altre tret diferencial, que el que abans ens portava mesos, inclús molts mesos de vegades, des que abans traiem un producte i arribava al mercat, al supermercat, als bars, passava molt temps. I ara, gràcies també a la intel·ligència artificial, amb altres tipus d'innovació, el que hem fet és accelerar, no? El que abans durava mesos, ara dura setmanes o dies, no? Ara, si després vols, repassem una mica cada fase.
Clar, perquè hi ha hagut fases, no?
La velocitat és la clau.
Clar, d'aquests darrers anys, en les tecnologies com la intel·ligència artificial o el Big Data, que n'hem anat parlant amb tu i jo crec que ho hem explicat a la ràdio, ha agafat força, no? I hi ha tres fites en la transformació digital de la companyia, no? Que han canviat, no?
Clar, el que ens permet avui en dia poder innovar amb intel·ligència artificial o utilitzar la intel·ligència artificial, inclús innovar amb intel·ligència artificial, et diria que són tres fites, no? Tu saps que estem venint aquí al programa des de l'inici, que això és...
No, ho hem explicat en directe.
Des del 2016, sí. No? És des de...
17.
2017. Vale, doncs fa quasi 10 anys.
Sí, clar. Farà 10 anys.
Aleshores...
Doncs... Als 50 jo no arribo ja, però digues sí.
Exacte. No, doncs en els últims 10 anys, la clau és, bueno, és una mica el que ha passat en el món, no? Pues que hem creat actius digitals, hem obtingut dades, sobretot, tenint aquests actius digitals. Després hem creat arquitectures a les companyies que permeten utilitzar aquestes dades, no?, amb noves tecnologies. I després hem creat totes les eines, el Lab 1876, que hem parlat alguna vegada, que és les nostres eines d'innovació oberta de DAM, val? Aleshores, a partir d'aquí, la combinació de tots aquests factors ens permeten ara atacar tot això, no? Bueno, i per la tercera fita, que me l'he oblidat, és la creació del hub d'intel·ligència artificial. Aleshores, tenim els actius digitals, per una banda, tenim les eines d'innovació i els coneixements, i després tenim totes les eines d'intel·ligència artificial. Això fa que ens estiguem ara en una posició de poder innovar i d'una manera molt, molt ràpida provant coses diferents, no? Je vois la vie en rose.
Recordem que en aquest hub integra sobretot tecnologia, negoci i operacions, no? Si et haguessis d'explicar, Laura, a gent que no us coneix, que ni tan sols està ficada en el món de les empreses, quins processos seguiu per innovar de forma fàcil, com ho explicaries?
Doncs, a veure, en qualsevol procés d'innovació hi ha una fase inicial, que és la del discover, no? De descobrir, d'investigar noves tendències, de veure si hi ha forats per noves idees o espais per crear coses noves, no? En la segona fase és ja la ideació, no? Es generen totes les idees, ja es prioritzen, s'analitzen, s'afegeixen criteris objectius per decidir si són bones o no. No només val amb ser una idea creativa o innovadora, sinó també ha de passar certs criteris de valideses financeres, de que sigui viable des del punt de vista de producció, després també que sigui rentable. O sigui, hi ha diversos criteris, no? Aleshores, una de les fases que a mi m'agrada més, que és on tot cobra vida, no? Que és la de prototipatge.
Que és quan es pot veure si és real o no, no?
Exacte, ja és fer coses reals que es puguin testar ja, val? I ja l'última, pues, és l'arribada al mercat, no? On sí, ja el que intentem és que des d'un inici siguin eines que puguem provar amb consumidors reals i que siguin els clients, els consumidors o els empleats qui hagin d'utilitzar allò, que ens validin, no?, els resultats d'aquella innovació. Que no sigui com passava abans, no?, que la innovació es validava amb opinions, amb sensacions, amb m'agrada o no m'agrada, bueno...
Tot això ho has explicat en anglès, no? És a dir, la Talent Arena, sí. La teva conferència,
sí, sí,
era en anglès, la Laura té un nivell alt d'anglès.
No creus.
Per dur a terme aquesta innovació, no? La IA, com dèiem, uh-huh, és clau, no? Tu quines eines, Laura, pots explicar, perquè sí, també no tot a vegades es pot explicar, d'intel·ligència artificial us ajuden, uh-huh, en aquests processos d'innovació que uh-huh, heu estat sempre pioners, jo dic, en entrar a la intel·ligència artificial davant d'altres indústries, no?
Home, no sé si diria tant, però bueno, jo crec que moltes empreses estem aplicant la intel·ligència artificial, el que passa que, bueno, no sé, nosaltres sí que portem temps i entenc que hi ha empreses potser amb menys recursos que porten no tant temps, però que ara mateix estem tots a lo mateix. Aviam, doncs si vols te comento alguna eina que nosaltres utilitzem o que ens sembla interessant en cada una d'aquestes fases. Mira, a la fase de Discover podríem parlar d'eines com Exploding Topics o Similar Web o Jungle Scout.
Perdona, ara jo he de parar-te. Què vol dir, sí, Exploring?
A veure, no com... són eines, són, val, els noms, són de eines, diferents, val, eines,
sí,
que ens ajuden, per exemple, doncs, a analitzar dades de l'ecosistema, a fer performance utilitzant productes similars o creant inclús bases de clients que et poden opinar. O sigui, són eines que utilitzes a la fase inicial, no?
Molt bé, deia, sí.
Sí, també, per exemple, quan has de processar molts volums de grans dades, aquí les més típiques, no? Pues utilitzaríem, pues, Copilot o ChatGPT o Notebook LM. A la fase d'idear, vale, la segona fase, jo crec aquí hi ha una eina que també ens agrada molt que es diu Storms AI, que ens ajuda també a tenir un output creatiu amb una bona visualització de totes les idees que han sortit, de manera que tenim
punts, és una pluja d'idees aquesta eina, sí,
exacte, sí, vale, seria un punt de partida, no? Molt estructurat. Després, a la fase del prototipatge, aquí tindríem moltes eines, no? Però diria que, sobretot, per fer els prototips molt, molt ràpid, ja sigui en desktop o en mobile, podríem parlar de Lovable o de Mixo. I després, també, quan hem de validar aquestes idees amb un comitè, amb un inversor, amb, no sé, amb qui sigui que t'hagi de validar aquella innovació, aquí hi ha eines com, per exemple, Gamma o Beautiful AI o, bueno, també ChatGPT, però no tan bé, que sí que ens ajuden a fer presentacions visuals de manera també molt ràpida, vale? I ja per últim, no, en aquesta fase del go-to-market estaríem parlant, per exemple, Rightsonic per crear contingut de màrqueting i també, bueno, per a l'anàlisi SEO. Mare, ens agrada molt i vam venir la...
M'estic fent una llista, eh? Jo m'estic, sí, fent una llista de totes les recomanacions.
Apunteu, que aquí hi ha un toolkit que està guai. I l'última vegada vam venir amb els de Freepik al programa, doncs, per exemple, Freepik és una eina que ens agrada molt, doncs, per un cop ja tens un logo, doncs, per crear visuals, storyboards, per crear campanyes, música... Bueno,
m'has dit
mica...
30 eines, eh? Déu-n'hi-do, eh? Jo crec que n'hi ha moltes. Sí.
I després també, si has de fer efectes de so, doncs amb Sora pots crear també locucions o... I són eines que, sincerament, ninguna és la clau, però totes juntes fan que el procés d'innovació s'acceleri radicalment. I que, sobretot, quan tu tens una molt bona idea, tinguis eines capaces de plasmar tot el bo que tu has pensat. Molt bé.
Super, classe avui d'eines d'intel·ligència artificial. Hi ha una llarga llista, les podeu mirar, revisar, jo ho faré. Gràcies, Laura, com sempre, i també cultura i valors. A parlar de tecnologia, si una empresa no té cultura i valors, no anem bé. Laura, com sempre, un luxe que formis part de l'equip i que avui ens hagis fet aquesta classe perquè hi ha moltes eines per revisar. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Let's get together, maybe we can start. Amb Chantal Llavina. Hey, oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus.
Acabem el programa avui amb una frase de l'escriptor i granger nord-americà Wendell Berry. És aquesta: no necessitem planificar o dissenyar el món del futur. Si tenim cura del món del present, haurem preparat amb justícia el futur. Moltes gràcies, molt important sempre a l'equip del programa, la Júlia García, el Paco Cotillas, el Gerard Gil, el Jordi Pil, Jordi Portals. Gràcies, equip, gràcies, oients.
La doctora sent vergonya aliena, la dels grups acollidors, la que adora les gavines i crema contenidors i destrossa les cabines. No hi ha cap respecte per la música en directe i no tenim projecte per donar-li vida. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat. Els turistes alemanys, el bressol del mestissatge amb barrets de mexicans van buscant algun massatge i el caòtic barri gòtic, uns nens amb monopatí van buscant algun narcòtic per arribar al dematí. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat. Thank you.